i és l'Ernest Urtasun. Diuen que, bueno, que aixeca molta...
Está buenísimo, de verdad, te lo digo. Si la barba es la provincia, ¿cómo será la capital?
Però això qui t'ho pregunta? Qui ho pregunta, això?
Bueno, pues gent que està ficada al món de la política, companys de Barcelona, que et diuen, ai, i el Parlament Europeu, l'Ernest, és que la tele és molt guapo, sempre és tan guapo en persona, és tan encantador com sembla, i és una persona, doncs, que aixeca passions. M'ho ha preguntat més d'una persona.
Bueno. Gerard, algun nom?
Sí. No, jo ja amb aquest l'Ernest Urtasun també ho havia sentit i bueno, també constato això
que, bueno, i en el seu dia, ja que no us mulleu menys que Àngel Pich Alonso, que analitzava els partits del Barça. En el seu dia se me va dir que sí? Qui tenia la taquilla a patar de
bústia,
la taquilla que hi ha al Parlament Europeu, que tenen tots els eurodiputats.
La bústia, com va això?
Això ho poden explicar ells, que és una mena de taquilla on es deixen...
La gent deixen el correu.
Es deixen el correu, és així, no?
Sí, efectivament.
Va, doncs aquí el correu ja no li entrava, perquè tenia la taquilla...
El sobre comercial
ja no entrava. A patar era quan...
Sobres amb...
Amb llavis pintats. Qui tenia la taquilla a petar, que ja no hi cabia ni una carta més, era quan era eurodiputat Raül Romeva.
Bum. Oh, sí?
Ah, sí?
Ah, sí?
Però...
Però què?
No, sí que havia. Bum. Rebentava les taquilles del costat.
Què me dius?
A topa!
És com quan aquí a la ràdio, no?, que porten coses a la taquilla i no entra... Pues,
sí, però és de paquets, no és de peticions de, saps, de conversa.
Lluís, heu vist alguna vegada una tirada de canya en directe? Que digues, aquí hi ha tema...
No, en directe no, veus mirades molt, molt còmplices o a vegades cafès estranys entre, bueno, persones que dius, epa, aquí ja aquesta connexió no l'has vista venir, perquè, bueno, sobretot l'intueixes per partits polítics i famílies polítiques, no? I a vegades veus uns bons rotllos, o així que m'ha passat de veure persones que durant 3 setmanes seguides, pràcticament a la mateixa hora, estan fent el mateix cafè i són 2 persones que no tenen, diguem...
Ai, és que perdona, que t'hem perdut en el moment més interessant. Persones que fan cafès cada dia,
que no tenen res a veure entre ells.
Sí, ara sí.
Digues.
Endavant.
No.
Això, perdona, és el Parlament Europeu que ens està censurant.
Sí, per favor.
Aquí hi ha un latigazo.
Què passa aquí?
I fan el mateix cafè a la mateixa hora durant 3 setmanes.
Clar, això és molt sospitós, molt sospitós. Gent que no té cap afinitat aparent, que queden sempre a la mateixa hora. Bueno, escolta, feu-nos-ho saber, que ens interessa molt aquest tema, perquè la gent a Europa ha d'estar pel que ha d'estar. No ha d'estar per llengües que no siguin el català, l'euskera i el gallec.
Gerard, prioritzen altres llengües.
Gerard, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Gràcies, Lluís, que vagi bé.
Ja és el Fred, és el Fred que ha congelat la línia.
Sí, Lluís, ja està, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Encara hem d'agrair que hagi aguantat la connexió.
Europa ens mira.
Bé, tot això tenim la Verbasses en el mòdul informatiu. Sí. Molt bé, això del mòdul, si veiéssiu on és. Us hi referiu. Però bé, anem al mòdul informatiu amb l'Albert Bassas, perquè tenim en roda de premsa a l'entrenadora de la selecció espanyola femenina de futbol, Montse Tomé. Què està explicant, Albert?
Doncs acaba de convocar per sorpresa moltes de les mundialistes que havien renunciat públicament a jugar amb Espanya per disputar d'aquí a 5 dies el doble compromís de la Nations League. També hi són fins i tot les blaugranes Mapi León i Patri Guijarro, que ja no van voler ser seleccionables pel Mundial. Tomé ha assegurat que ha parlat amb elles, amb les futbolistes, y que pretenden comenzar de nuevo.
Todos tenemos claro que hemos vivido una situación especial y que todo lo que se ha producido estos días, pues bueno, ha sido algo excepcional. La federación ha trabajado para poder hablar con las jugadoras. Yo he trabajado también con ellas, las hemos escuchado, pensamos que todas formamos parte de esto y la manera es tener una buena comunicación.
En aquesta roda de premsa, la nova seleccionadora més s'està mostrant totalment comprensiva amb la situació que han viscut les futbolistes durant l'últim mes.
Me gusta ser alguien que empatiza. Me gusta escucharlas, me gusta estar cerca de ellas y siento que, bueno, todo lo que ha pasado durante estos días pues es muy desagradable. Por supuesto, nos mostramos con ellas y acompañamos su sentir en todo lo que han vivido.
Recordem que aquest migdia, prèviament, la Federació Espanyola de Futbol ja havia demanat a les futbolistes en un comunicat que els fessin confiança i s'assumessin al procés renovador que estan duent a terme. Tot i això, a aquesta hora, però, cap de les convocades s'ha manifestat públicament al respecte.
Ofensiva contra rellotge per aconseguir que el català es converteixi en llengua oficial a la Unió Europea. Demà al matí el Consell de la Unió Europea es posarà la qüestió sobre la taula i tant les institucions com les entitats catalanes que promouen el català esgoten les últimes hores per mirar de convèncer els estats que dubten sobre si donar-hi llum verda, principalment són els nòrdics. Fa una hora, eurodiputats i organitzacions catalanes, valencianes, balears, basques i gallegues participen des de fa això una hora, des de les 4, en una roda de premsa a l'Eurocambra per remar en aquesta direcció. Qui ja hi ha intervingut és la representant d'Òmnium, Elena Jiménez, que ha remarcat les bondats de reconèixer el català com a oficial a Europa.
Votar a favor d'incloure el català a la llista de les llengües oficials de la Unió Europea tindria un efecte molt positiu en el seu ús, en la seva projecció, en el seu prestigi i en el seu reconeixement. Aquest reconeixement i suport és clau per la diversitat cultural i, a més, enfortiria dos dels principis fonamentals de la Unió Europea, el multilingüisme i la diversitat cultural.
L'última a demanar l'oficialitat del català a Europa és Joan Laporta, el president del Barça. Ho ha fet en un vídeo que ha publicat a Plataforma per la Llengua. Tot plegat, quan demà el Congrés dels Diputats sí que ja s'hi podrà parlar català, euskera i gallec. El PP ja ha dit que farà tot el que pugui per mirar d'impedir-ho. Precisament a aquesta hora el PP es reuneix amb el PNB per parlar de la investidura d'Alberto Núñez Feijó. La trobada es farà tot i que els bascos ja han anunciat per activa i per passiva que no donaran suport al candidat popular. L'advocada de la víctima de l'agressió racista per part de 6 Mossos d'Esquadra al Bages reclama a la Generalitat que actuï malgrat el pacte al que han arribat amb els dos policies. Els agents han aconseguit han reconegut el delicte i evitaran d'aquesta manera la presó a canvi de pagar 80.000 euros a l'agredit, més del doble del que demanava el noi inicialment. A més, només estaran inhabilitats durant mig any de la feina. Per això l'advocada Lorena Anton creu que Interior hauria d'intervenir perquè no puguin continuar exercint com a Mossos.
Una persona que comete un delito contra la propiedad está en una prisión preventiva y 6 torturadores reconocidos por ellos mismos siguen trabajando desde 2019 y la Generalitat no está haciendo nada tampoco por sacarles de su cargo.
Anton assegura que el noi agredit ha volgut arribar a un pacte amb els agressors perquè volia posar punt final a aquest cas, que va passar a fa 4 anys a Sant Feliu Sasserres. Els agents van entrar al pis on vivia, que anaven a desallotjar, dient tota mena d'insults racistes. I presó provisional sense fiança per l'home de 28 anys acusat d'apunyalar-ne un altre durant les festes d'Almenar al Segrià. Va passar dissabte al matí a la zona de Penyes, on l'agressor li hauria clavat 3 punyalades, una d'elles al tòrax i les altres dues al braç, que el van deixar ferit de forma crítica. A la víctima la van portar a l'hospital Arnau de Vilanova. També va ferir 4 persones més. La causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. I ara la resta de l'actualitat esportiva, de nou amb l'Albert Bassas.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha assegurat que l'objectiu de l'equip a la Champions és passar de la fase de grups. Els blaugrana debuten demà contra l'Anvers amb un Juic encara sense Araujo, que reapareixerà dissabte a la Lliga contra el Celta. I abans, avui, es tanca la 5ª jornada de Lliga Primera amb el Granada-Girona. Començarà a les 9 i el podreu seguir en directe des de mitja hora abans a RAC1.
I pel que fa al temps, al vespre i al final del dia podem tenir alguns ruixats a la Vall d'Aran, però al lloc més del país. Demà al migdia n'apareixeran en zones interiors del Camp de Tarragona i al llarg de la segona meitat del dia plourà en més sectors del sud de Catalunya. A últimes hores també hi haurà xàfecs de manera dispersa en zones del centre i el nord. De bon matí les temperatures seran una mica més baixes que avui i al centre del dia restarem de 2 a 5 graus a la costa i al prelitoral.
Versió RAC 1. Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Blanes es transforma de nou en Ciutat Romana. Del 22 al 24 de setembre tornen les jornades Blanda Blandae. Reviu els costums i les tradicions de la societat romana. Prepara't amb tota la família per gaudir de ple d'espectacles en viu arran de mar. Blanda Romana Est. Més informació a blanes.cat/jornadesromanes.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh.
Superoferta arriba a Rodi Motor Services. Només fins a final de mes, estalvia fins a 20 euros en pneumàtics Pirelli. Les millors ofertes arriben quan més ho necessites. Vine al teu taller Rodi o entra a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ja tornem a ser amb vosaltres, són les 5:11 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista especialitzat en tribunals i successos de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, comencem parlant de la sorprenent furgoneta que aquest diumenge al matí va aparèixer abandonada, carregada de droga i mig volcada dins l'aigua a la cala d'Aigua Freda, a Begur, al Baix Empordà. Els veïns de la urbanització han dit que van veure els narcos arribar cap a les 7 del matí en unes, segons paraules textuals dels veïns, llanxes negres impressionants. I a partir d'aquí van començar a descarregar els farcells de droga a l'embarcador. A partir d'aquí entrarem en matèria amb el Toni Muñoz, que ens expliqui què pot haver passat, què podria passar, i si ara s'ha convertit la Costa Brava en un dels llocs on es descarrega droga a Catalunya. Per on comencem? Per on
doncs comencem explicant una mica tot cronològicament com va ser aquest desembarcament de droga. A un quart de set del matí és quan unes narcollanxes desembarquen a la zona de la cala d'Aigua Freda de Begur, carregades de droga.
És que jo conec la zona,
sí, sí.
I no me'n sé venir que...
És una zona molt xula, molt maca.
Però vull dir que apareguin sense cap mena de complexa aquestes llanxes, que a més són d'unes dimensions
sí, són grans,
i arriben i comencen a descarregar.
Clar, sempre són moviments que són molt ràpids, unes maniobres rapidíssimes per intentar no aixecar moltes sospites, i normalment es fa en llocs recòndits, amagats.
Però allà
no ho
és
gaire.
No
sí que és veritat que aquest cap de setmana feia mal temps i aleshores van aprofitar i van pensar, bueno, doncs a un quart de set del matí no hi haurà ningú perquè no és dia de la platja, no? Potser per això van triar aquest lloc. Però clar, un quart de set del matí arriben aquestes narcollanxes i normalment el que passa és que hi ha una sèrie de vehicles rondant per la zona esperant que un cop arriben aquestes narcollanxes, s'acosten fins a la platja, carreguen la mercaderia i aleshores fugen per cames. El que va passar aquí és que aquesta furgoneta va ser trobada hores després flotant pràcticament a la cala d'Aigua Freda. I dius, home, què ha passat? Doncs sembla ser que hi ha com una mena de baixada on van les llanxes normals, no?, per entrar a l'aigua,
sí,
no?
Sí.
Doncs en aquella baixada, allà és on van aquesta furgoneta per acostar-se molt a l'embarcació i d'aquesta manera poder carregar tota la droga.
Per tant, perdona, molta quantitat de droga, o sigui...
No, estem parlant de 2,3 tones. 2.300 quilos de xix. Són els que han interceptat...
Que han estat, perdona, tirant enrere, és a dir... Les narcollanxes, per entendre'ns,
sí,
venen des del destí o són narcollanxes que a mig trajecte s'acosten, carreguen des d'un vaixell aquestes dues tones i escaig de droga i aleshores les descarreguen?
En principi, a mi el que m'expliquen és que venen totes de l'estret de Gibraltar.
Les llanxes?
Les llanxes. Però clar, han de repostar perquè no poden fer des del Marroc fins a Catalunya. Això és que moltes vegades també, moltes maniobres que s'estan veient és que reposten a mig camí, amb
però
algun alt... Bueno, al mar, alta mar, no sabem si...
Amb
un vaixell, alguna cosa d'aquestes, però que ho fan a mig camí i després doncs enfilen el camí cap a Catalunya.
Exacte.
Clar, molta gent pot pensar, home, però és que l'estret està molt lluny, com, per què venen a Catalunya? Bé, doncs el que ens expliquen és que com més pressió està posant la Guàrdia Civil a combatre el narcotràfic a l'estret de Gibraltar, doncs els... Diu, és com una mena de globus, no? Tu apretes per un costat però surt per un altre.
Clar.
I això és una mica el que busquen els narcotraficants, és a dir, buscar nous llocs on desembarcar la droga, i ara ens estem trobant que Catalunya, no direm que és un nou lloc de desembarcament...
Això ens feia falta. Això ens,
sí, més faltava això.
Faltava aquest al·licient nou del desembarcament de drogues a Catalunya.
Però sí que és veritat que en els últims temps i en els últims mesos estem veient com en llocs on mai s'havia descarregat droga, doncs ara... ens hi estem trobant. I aquest passat... la matinada, dissabte i diumenge, doncs va passar a la cala d'Aigua Freda. Aquest vehicle va aparèixer surant pràcticament a l'aigua després d'haver patinat, perquè el que sembla és que quan es va acostar marxa enrere cap a fer aquesta descàrrega o aquesta càrrega del vehicle, va patinar i va caure a l'aigua. I aleshores totes aquestes persones que estaven intentant carregar, perquè clar, hi ha alguns doncs, que han d'agafar la droga des d'allà i posar-la al vehicle.
El conductor deu haver pingat, eh? Perquè...
Bueno, van sortir tots per cames. Sí, és a dir, quan van veure que s'enfonsava van dir, aquí marxem.
I els de la llanxa també van
tots,
dir...
Tots. Bueno, els de la llanxa sí que van marxar perquè no han aparegut les llanxes, però els altres que són els que descarreguen, que en castellà té un nom, en català no l'hem sabut trobar, que es diu porteadores, que són la gent doncs, que descarrega, no? Que normalment són gent jove.
La furgoneta tira enrere...
per aquesta rampa
patina.
No calcula bé
i després quan ha d'accelerar li patinen les rodes i se'n va cap enrere
i volca
exacte.
I aleshores els que estan allà carregant toquen el dos, les llanxes
també se'n van
també marxen,
i deixen allà la mercaderia
i el conductor també
sí, però el capo quan se'n senti d'això
el conductor apareixerà en forma de chop suey per la Costa Brava
allà trossos.
Clar, perquè és que són 2.300 quilos de xix.
Què pot valdre això?
5 milions d'euros.
Imagina't.
El conductor de la furgoneta...
No voldria
estar en la seva pell, eh? Perquè aquesta gent no és...
Bueno, no són comprensius.
No te preocupes, que hay una segura, hay una, està assegurado. Hay una asseguradora...
M'ha patinat la roda.
Sí. Hay una asseguradora que te cubre.
Ja lo arreglaremos.
No és del seu fort, la sensibilitat i el...
Clar, dins d'aquesta furgoneta hi van trobar 76 farcells de 30 quilos cada un, de xix.
És una barbaritat.
És això, el mercat negre val 5 milions d'euros.
Jesús.
Jo del conductor, a veure...
No, ja pot córrer.
M'estaria fent un canvi de look. Com ara estic veient Anna Rosa Quintana, que també se l'ha fet.
No és ella.
És el Joker. Ara mateix, qui fa el programa a la tarda és el Joker. Però el Joker de Batman. Hi ha la pel·lícula Batman i el Joker, doncs és el Joker de... S'ha fet un retox i li ha fet Jorge Javier disfressat de cirurgià. Jo crec que ha anat així. O sigui, ella va dir, quiero unos retoques. I va sortir un metge, això sí, anava...
Em recorda una mica Michael Jackson, també.
Sí. Bueno, per això dic que li ha fet el seu pitjor enemic i crec que qui li ha fet és Jorge Javier Vázquez, que va sortir disfressat de cirurgià i va dir, ja te lo arreglo. I realment, bueno, doncs, li ha de baixar tot. Que la pinça que li han posat a darrere li tiba massa la cara. Fa cara de...
No tenia una arruga,
Fa
ni
cara
una.
De, fa, ara mateix fa cara del casco de Carlos Sainz. Bé, dit això...
Bueno, que no és el,
que
primer,
no és el primer,
no és el primer cas. No, últimament, com dic, van apareixent amb comptagotes, però una gota d'aquesta de tant en tant que va apareixent, no? I el passat 30 d'agost, és a dir, fa 18 dies, a Sitges, a 6:15 del matí...
Fixa't.
Doncs també van fer una descàrrega d'una narcollanxa. En aquest cas van intervenir...
Però aquí a Sitges.
A Sitges.
Sí, per això.
4.555 quilos de xix. I aquests sí que van poder ser interceptats per la Guàrdia Civil. Això va passar a la platja de Vallcarca.
Els altres també es van interceptar.
Bueno, la droga sí, però aquí van interceptar no només la droga, sinó també a les persones que carregaven, que descarregaven la narcollanxa, no la van trobar, però en total van intervenir 121 farcells de xix, que, aviam, ara no he fet el càlcul, però si això són 4,5 tones i l'altre són 2,3 i valien 5 milions, doncs això 10. És gairebé el doble, 10. Doncs gairebé
10.
10 milions.
Que, per cert, Toni, ens diu un dels nostres oients, el Ramon, que porteadores en català és traginers, ens diu.
Ah,
traginers.
Molt bé.
Traginers.
Molt bé, mira, me l'apunto.
Que de traginers ja en parlava als anys 60 amb una de les seves narracions, que en aquest cas ara està recuperada amb el llibre La cendra de la vida, el Josep Pla. I parla d'una narració, de tota una història que teòricament és recreada, però que té una base, que és de tot el contraband que es feia a la Costa Brava amb el tabac i amb l'alcohol.
Que venia de França.
Exacte, exacte. Anaven a buscar-la, o sigui, anaven els vaixells, anaven fins a la frontera, passaven, anaven amb un port, carregaven el tabac o l'alcohol i aleshores l'introduïen a Catalunya per la Costa Brava. Vull dir que això ja s'estilava amb altres productes fa uns anys. Doncs,
deixa'm dir una cosa i és que en aquest desembarcament de droga, aquests 4,5 quilos de xix que va intervenir la Guàrdia Civil a Sitges, es van detenir 17 persones, entre la majoria eren traginers que estaven esperant a la platja, però és que a més també els hi van intervenir dues armes de guerra, és un fusell i un subfusell, i 5 pistoles. Tot això anava a bord, diguéssim, d'una mena de camioneta frigorífica que era robada. Ja a sobre, doncs, era robada, i allà, doncs, estava carregadíssima. I quan la Guàrdia Civil va baixar a la platja en veure, doncs, que s'estava fent aquesta descàrrega de droga, va haver-hi el conductor d'aquesta camioneta frigorífica que va accelerar quan va veure la Guàrdia Civil, va intentar atropellar els tres agents.
Ja.
I va haver-hi una patrulla, doncs, que van llançar el que diuen les punxes, no?, que són aquella mena de cadena, doncs, que despleguen pel terra, van punxar les rodes, aquells van obrir les portes, van intentar fugir, però al final els van poder interceptar, i a dins de la camioneta van trobar aquestes armes de guerra també ficades per tot arreu. Per què van tan armats aquestes bandes? Doncs bàsicament perquè el que intenten és evitar els narcoassalts, és a dir, que bandes rivals els interceptin un cop han fet aquesta descàrrega i un cop marxen, doncs els puguin interceptar i els hi robin la mercaderia. Per tant, doncs van armats per evitar aquestes situacions. Els veïns de Begur d'aquest cap de setmana també van dir, doncs, que anaven armats fins a les dents aquestes persones, doncs, que van descarregar la droga. No és l'única situació, doncs, que hem tingut últimament. També al febrer, recordem, Mossos va detenir 15 persones descarregant una narcollanxa al port de Mataró.
Ara Mataró.
També a la platja de Viladecans.
Viladecans.
O sigui, comença a ser ja una constant.
Una constant, sí, sí. I després, al juliol, hi havia un... Això va ser curiós, perquè... hi havia uns operaris de les platges que estaven netejant les platges, van posar un dispositiu especial per netejar les platges de cara a l'estiu, i els operaris van trobar 3 farcells de xix a la platja del Prat de Llobregat, que bé, sembla ser, doncs, que sortien d'una narcollanxa que els van deixar allà.
Doncs, bé, ja sabem d'on... Dona la sensació que ja actuen amb una certa impunitat, perquè, clar, fer-ho a meitat del mes de setembre, que encara hi ha molta gent, sí, que arriben amb les llanxes, que vingui la furgoneta a carregar i...
No, i és més, Sitges, a l'agost...
No és que...
No està buit, tampoc.
Exacte, no és temporada baixa.
Sí que és veritat que aquesta platja era una platja una mica apartada, que és una platja que pots portar els gossos, que està una mica apartada i que està a prop de la carretera de les costes, però...
No és temporada baixa.
Ah, exacte.
No és temporada. D'aquells, anem-hi primer a primera hora per posar ja, saps, la tovallola, perquè no
es trenqui. Doncs potser algun dia es troba algun ensurt.
La tovallola es troba la ratlla aquella de cocaïna.
Com?
Què diu?
Però fa el ratlles, deu això?
Va, anem amb un judici, en aquest cas un judici que anem en contra uns Mossos acusats d'agredir un noi immigrant a Manresa. Aquest dilluns s'ha fet a l'Audiència de Barcelona aquest judici, acusats per una agressió racista a un jove immigrant a l'any 2019. Ja s'ha acabat aquest judici?
Sí, s'ha fet per la via ràpida. De fet, han arribat a un acord les defenses i les acusacions i han pactat una pena mínima d'un any de presó, que no obligarà aquests Mossos a ingressar a la presó, i 6 mesos d'inhabilitació i també una multa de 300 euros per cada acusat, i després li hauran de pagar entre tots, entre aquests 6 agents, una indemnització de 80.000 euros a la víctima. Això va passar el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra. Hi havia una finca ocupada que tenia un ordre de desallotjament i aquest grup de Mossos van allà a practicar aquest desallotjament. Sembla ser doncs, que hi havia allà un noi doncs, dels que vivia allà, que en veure els Mossos primer va marxar, després va tornar, i en aquell moment, segons al final el relat dels fets, que ha estat acceptat pels propis agents dels Mossos d'Esquadra avui mateix, doncs van començar a insultar-lo, a vexar-lo. De fet, un d'ells va disparar un tret a l'aire. Aquest noi doncs, va marxar, i en veure l'actitud que tenien aquells agents dels Mossos d'Esquadra, aquesta actitud violenta, doncs va decidir accionar la gravadora del seu telèfon mòbil, va tornar a veure el que li deien i va gravar 13 minuts de vexacions, d'insults racistes i dels cops que li van etzibar amb aquest noi. Això, doncs després, aquesta gravació va arribar a Sos Racisme. Sos Racisme va interposar una denúncia contra aquests agents dels Mossos d'Esquadra, que avui han acceptat aquesta condemna per un delicte contra la integritat moral amb un agreujant de motivacions racistes. L'àudio que va ser molt...
Que van registrar.
La víctima de tot això, doncs, és aquest.
Mira lo que tenías, hijo de la gran puta. Mira, racista. No, lo siguiente. La próxima vez que vas a la policía, corre. Pero intenta irte muy lejos. Vete más lejos de África, carajo.
Doncs aquest és un petit fragment del que va ser aquesta agressió. Finalment, doncs ja dic, els Mossos d'Esquadra han acceptat aquesta pena d'un any de presó, però és que la Fiscalia els hi demanava 3 anys i mig i una inhabilitació de 4 anys, i Sos Racisme, que també estava personada en aquesta causa com a acusació popular, li demanava 6 anys de presó i 20 anys d'inhabilitació. I al final, malgrat aquestes peticions tan altes, doncs abans de celebrar el judici han arribat a aquest pacte per aquesta pena mínima. Avui doncs hem sentit com els agents anaven acceptant aquestes penes i reconeixent els fets.
Concorre en tots els acusats la circumstància agravant per haver comès el fet per motius racistes, i concorre també en tots els acusats l'atenuant molt qualificada de reparació del dany de l'article 21.5.
Sí, i en conseqüència s'imposa la jutgessa, i ara veurem com els acusats ens acaben acceptant els fets.
Reconeix vostè els fets?
Sí.
Escoltar les penes que es demanen per vostè. Està d'acord amb aquestes penes?
Sí.
Bé, doncs això és el que ha passat avui. S'esperava un judici una mica més llarg, esperàvem que declarés avui la víctima del cas, que de fet està a la presó, està en presó preventiva després d'aquests fets.
Per què?
No, perquè se l'acusa d'haver assaltat a punta de pistola 7 establiments del Bages.
Sí que et passen coses, tu, eh?
Bueno, a
mi no li va passar.
Ja, però això ho veu ell, eh? Vull dir que...
No, jo no ho veig, jo ho explico un cop ha passat.
Si ho expliques, no, perquè ho saps... Vull dir,
jo ho sé perquè jo ho contrasto, però jo no sé les coses abans que passin.
Acabem l'explicació. La víctima, dius, que està a la presó?
Està a la presó perquè el van acusar de cometre diversos atracaments a punta de pistola al Bages. Una cosa no treu l'altra.
Va
ser víctima d'aquestes agressions per part dels Mossos d'Esquadra, que avui ells mateixos doncs, han admès i han acceptat aquestes penes de presó, que no compliran, i al mateix temps, doncs, mesos després, doncs aquest...
Jo com a molt una vegada
aquest
vaig veure
va ser detingut.
Una tirada de cartera al metro, ho vaig veure una vegada, això sí que vaig veure. L'única cosa que... Però tu veus moltes coses d'aquestes.
Però jo no ho veig.
És periodista.
Jo sí veiés totes les coses quan passen.
No fa falta veure-ho en primera persona. Però aleshores aquest noi, encara que hagi estat condemnat, perquè se suposa que està a la presó...
No, està en presó preventiva, està a l'espera de judici.
Si el condemnessin, igualment pot rebre els 80.000 euros d'indemnització.
Sí, és a dir,
són fets diferents.
Per una banda, doncs, ell és la víctima d'aquest delicte, ell té dret a que li paguin aquesta indemnització, i de fet ja ha pactat això, per tant cobrarà 80.000 euros per part dels Mossos, i a banda de tot això, un cop el jutgin, si és que realment el consideren que és culpable, doncs potser haurà d'afrontar una indemnització per algun tipus de... per tornar-los els diners o pels danys causats amb aquestes persones d'aquests establiments, però una cosa no treu l'altra.
Ara que parlava vostè del metro, a veure... Deixi'm dir que hi ha una incidència a la línia 5 del metro de Barcelona, que es troba aturada entre les estacions de l'Hospital Clínic i la Sagrera a causa d'una incidència a l'estació de Verdaguer. S'ha produït abans de les 5 d'aquest dilluns i com a conseqüència hi ha 5 estacions que estan sense servei. Diagonal, Verdaguer, Sagrada Família, Sant Pau 2 de Maig i Camp de l'Arpa.
Ho has vist el venir cap aquí o què?
No, com que vostè ha parlat del metro, he aprofitat. I abans que marxi el Toni Muñoz, a veure, un altre fet luctuós és la mort d'una persona que va intentar evitar que li robessin el mòbil, i ara ens explicaràs exactament què és el que va passar, que va comportar la mort d'aquest veí de Poble Nou.
Sí, això va passar el dimarts passat, després d'aquesta agressió que va patir aquest ciutadà, doncs va quedar ferit crític i va acabar morint aquest passat divendres a la unitat de malalts crítics de l'Hospital del Mar. Era un home de 54 anys que el passat dimarts doncs estava entrant al pàrquing de casa seva, a l'aparcament, estava doncs esperant que s'obrís la porta del pàrquing a 6:45 de la tarda, i mentre esperava, doncs ell tenia el mòbil a la falda. Va passar un individu amb una bicicleta, ell tenia la finestreta oberta, va posar la mà, li va treure el mòbil i va marxar doncs amb la bicicleta. Ell, com que estava dalt del cotxe, el va perseguir amb el cotxe,
no. Ai, senyor.
uns quants metres més enllà, el va poder enxampar, amb tan mala sort doncs que el cotxe tenia la marxa posada, i es va estampar contra un edifici, a poca velocitat, això sí, però va deixar la marxa posada, és a dir, gairebé va baixar amb el cotxe en marxa, va poder enxampar aquest individu que li havia robat el mòbil. Aleshores va començar una mena d'estira i arronsa amb cops. Sembla doncs que en un primer moment la víctima va reaccionar doncs de forma agressiva, es va abraonar sobre aquest noi, va intentar treure-li el mòbil i el va començar a colpejar, però després aquest individu doncs va poder resistir-se, s'hi va tornar, va començar a colpejar-lo amb gran violència fins al punt doncs que li va etzibar diverses puntades de peu al cap, deixant aquell home mig estabornit. Després va poder marxar per cames. Hi havia bastanta gent allà al barri del Poble Nou, hi havia un coworking, que és un local d'aquests que comparteixen espai per treballar, que van presenciar els fets. Alguns d'ells fins i tot ho van poder gravar els minuts finals, diguéssim, d'aquesta agressió amb el seu telèfon mòbil, i a partir d'aquí doncs els Mossos d'Esquadra van anar fins al lloc dels fets, van prendre declaració, van trobar l'home doncs que estava estabornit però encara estava conscient, i els va poder explicar què és el que havia passat, però després doncs va anar el seu estat doncs va anar empitjorant fins al punt doncs que ja va ingressar en estat crític, i aquest passat divendres doncs va perdre la vida.
I el lladre l'han...
No l'han trobat. De fet, els Mossos diuen que és una de les prioritats en xampar aquest lladre, que el tenen completament identificat, que saben exactament qui és, perquè hi ha moltes gravacions gràcies doncs a tots aquests testimonis que van poder presenciar.
És ja ho diu bé el Requesens, és l'Oest.
Sí, per sort el Requesens ha sortit a escampar la boira, i amb una mica de sort potser no tornarà, cosa que agrairem.
Quan ho diu,
Sí, sí, clar, aquest és el problema. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Fem una pausa, però abans dues coses. Primera, tenim una proposta que li pot, no sé si encara de tant en tant condueix, jo crec que no està per conduir, però li pot interessar pel que fa al RAC.
Sí.
Que tot seguit li explica Marta Cailà.
Sembla que us parli del RAC perquè ja tocava fer servir el botó RAC, que és un llum homologat V16, que és el que s'ha de dur al cotxe en cas d'avaria.
Sí.
Atenció, perquè aquest és el substitut dels triangles del cotxe que hem fet servir aquests últims anys. Des d'ara, s'han de dur llums com aquest, que en cas d'avaria es posen al sostre, com fa la policia. Es posa al sostre i s'estalvia el perill de sortir del vehicle.
I que té un imant.
Es queda col·locat a sobre del sostre, es veu des de més d'un quilòmetre de distància. Caramba. I aquest que tenim aquí, a l'estudi, el del RAC, incorpora un botó RAC que et geolocalitza i els avisa perquè vinguin a
assistir. Això ja són les assistències quan et venen a buscar, si tens...
Quan és del RAC, Et geolocalitzen i et venen a buscar.
Sí, és
un clic.
Una llum que prems un botó i a través del GPS et localitza i et venen a buscar.
Efectivament.
Això ho puc posar a la Calba aquí o no?
A la Calba, també si s'ho vol posar, vostè mateix, descobriu una més a botó RAC, amb dues Cs, botorrac.cat, perquè el RAC hi és per ajudar.
Posaré això perquè estigui localitzat.
Estaria maco, vostè, amb això.
Vostè, si pot posar un velcro i si posa la...
Sí,
posa la
el botó RAC.
RAC amb dos Cs, per cert, que a vegades hi ha gent que es pensa que treballem al RAC. No, treballem al RAC 1. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Versió RAC 1.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Què hi pinta una energètica més a la teva vida? Doncs no ser una energètica més. Si el seny a tu també et diu que ha arribat el moment de dir prou, passa't a l'energia infinitament sostenible, econòmica i teva, amb la qual avui arribem a tot Catalunya. Passa't a Bassols, l'energia que mira pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
No tinc plaques solars perquè visc en un pis. Ja no tens excuses. Amb Solideo, instal·lar plaques solars a la teva comunitat de veïns és més fàcil que mai. Sense inversió inicial ni maldecaps. Ens ocupem de tot. Truca al 679 40 0040 o entra a solideo.cat.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
REC 105 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
Els Tiets, de Sofres, Edu Esteve, Triquen i Lildan.
Dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez y Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de REC 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música, també en directe.
Amb la col·laboració d'AMB, Bus Metropolità, Fric Ràdic i Lerna, Parlem i Vèrtix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Durant els propers minuts parlarem de Elon Musk, aquest home que tots sabem ja qui és. Fa pocs dies, concretament el 12 de setembre, va aparèixer una nova biografia, no és la primera, que ha estat escrita per Walter Isaacson, biògraf de Steve Jobs, d'Albert Einstein, de Benjamin Franklin i ara d'Elon Musk. Doncs Elon Musk el tenim present arreu, fins i tot a través de la xarxa, abans amb Twitter, ara amb X. Doncs aquest cap de setmana, SpaceX, una de les seves empreses, la companyia aeroespacial d'Elon Musk, ha posat en òrbita, atenció, 22 nous satèl·lits Starlink. Ara mateix és l'home més ric del món, té més de 4.000 satèl·lits orbitant al voltant del nostre planeta i els seus aparells permeten que milers de persones es connectin a internet. El problema és com els utilitza Elon Musk. Aquests últims dies, per exemple, ha aparegut, a partir de la publicació de la seva biografia, doncs s'ha conegut que Musk va desactivar els seus satèl·lits a finals de l'any passat per avortar un atac ucraïnès amb drons submarins contra la flota russa del Mar Negre a Crimea. Bé, per parlar d'Elon Musk a la guerra d'Ucraïna i per parlar del pes que té Elon Musk amb els seus satèl·lits, saludem a aquesta hora a Fernando Cocho, que és analista expert en intel·ligència. Fernando Cocho, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, encantado. Un placer estar con ustedes.
Gracias, igualmente. ¿Qué pasaría en la guerra de Ucrania si de golpe dejaran de funcionar los satélites de Elon Musk?
Pues posiblemente que Ucrania tendría graves problemas de comunicaciones, puesto que ningún país de manera directa puede ofrecerle sistema de comunicación sin ser visto por Rusia como una injerencia militar. Por tanto, una empresa privada, que es la que participa en este tipo de comunicaciones, pues es la que le facilita las comunicaciones vía satélite, encriptadas, de seguridad, para el movimiento de tropas, etcétera.
El gobierno de los Estados Unidos ya ha comprado una parte de los satélites a Musk para para evitar que algo así vuelva a suceder.
Así es.
¿Con esto es suficiente o sigue siendo un hombre, bueno, poderoso con sus satélites?
Es infinitamente poderoso. No sabemos hasta qué punto este individuo tiene capacidad, no solo por su dinero o por sus inversiones, sino por la transversalidad de las mismas. Todas las comunicaciones que llegan por Starlink y por su red de satélites geoposicionados, pues es lo mismo que si dijéramos que qué ocurriría si Google o Gmail u otras, o Facebook, le facilitara, no obedeciendo las normas y los contratos privados, le facilitará a un servicio de inteligencia, por ejemplo, todas las comunicaciones que tiene de un país. Pues eso es lo que puede hacer Elon Musk. Bueno, también es lo que hace la NSA con Gmail y con Google, pero bueno, es lo que Elon Musk podría hacer. Tener acceso a la comunicación de esos satélites. Le ha vendido unos 400 al Pentágono para poder fortalecer las comunicaciones, no implicando sus infraestructuras críticas en el apoyo a Ucrania contra Rusia.
Porque sabemos la cantidad de satélites que ahora tiene Elon Musk, que controla Elon Musk, ¿se sabe el número?
Sí, aproximadamente en torno a unos 4.850, pero el problema del sistema Starlink es la interconectividad entre ellos. Además, estos satélites pueden conectarse con otros satélites, no necesariamente de Starlink, y por tanto multiplicar su capacidad de radio de acción. Hay pocas zonas donde no funcionan estos satélites, o bien por satélites subsidiarios o por los satélites propios de Starlink. Digamos que el 90% del territorio mundial está mapeado por esta red de satélites.
Que él los ha ido enviando al espacio.
Correcto.
Periódicamente en su Correcto. Proyecto SpaceX.
Exacto. Lo que ha ido haciendo es una matriz que se llama una matriz de red, en el que va por cuadrantes sectoriales, llamémoslo así, por hemisferios y por paralelos y por zonas, poniendo satélites que podrían dar comunicación al mismo tiempo que se mueve la Tierra geoestacionalmente, pues comunicación directa sin intervención de nadie más que de satélite. Es decir, algo muy parecido a lo que algunas empresas de telefonía actualmente están dando, unos módem vía satélite que teóricamente están conectados en cualquier parte. Pues esto es lo mismo, solo que ni siquiera dependería de la empresa, dependería directamente solo del satélite. Es decir, daría una independencia absoluta, parecido o similar a lo que en los años 80 y fue el programa Iridium, unos teléfonos así muy muy aparatosos que permitían conexión vía satélite y de una manera no geolocalizada.
Señor, disculpe.
No, Navadica, vamos, si le parece, a explicar lo que es el proyecto Starlink,
¿sí?
Porque con muchos, leyendo un poco, preparando esta conversación, claro, uno se sorprende que ya tenga más de 4.000 satélites.
4.800, decía,
4.800, casi 5.000, dando vueltas por la Tierra, y el papel importantísimo que tienen estos satélites, repito, de Elon Musk, que es un superpoderoso, no solo con los satélites, sino con lo que tiene, incluso con las redes sociales, con el proyecto SpaceX, con todo lo que él genera. Marta.
¿Cómo funcionan estos 4.800 satélites? No sé si se puede explicar de manera sencilla.
Lo voy a intentar. Imaginemos que tenemos un campo de fútbol, del Barça, por ejemplo, y que lo dividimos en cuadrículas. Cuadrículas, pongamos, de un metro cuadrado. Y esas cuadrículas tienen cuatro esquinas. Cada una de esas esquinas es un nodo de comunicación que a su vez da servicio a otro trozo del césped, a otro cuadrado, ¿no? A otra cuadrícula de un metro. Pues el posicionamiento de los satélites en cada una de las esquinas de un cuadrado permitiría controlar, llamémoslo así, o monitorizar, obtener información o comunicaciones de las partes proporcionales de un cuarto de cada una de esas partes que forma el cuadrado. Si eso lo multiplicamos por 10, 15, 20, 30, 40 cuadrados, tendríamos un campo de fútbol repleto, totalmente mapeado, el que, si no es una esquina de un cuadrado, es otra esquina, pero siempre está con conexión, mapeado, con control y transmitiendo o recibiendo información.
Usted nos decía que ahora mismo los satélites de Elon Musk, que se pueden conectar con otros satélites, cubren ya un 90% de lo que es nuestro planeta.
Aproximadamente.
¿Qué información tiene él gracias al funcionamiento de estos satélites? O sea, todo lo que pasa por estos satélites es información que puede consultar Elon Musk. Elon Musk, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, él puede saber lo que está pasando sobre el terreno, porque es información que pasa por sus satélites.
Yo le voy a responder la verdad. Sí, evidentemente. Otra cosa que los contratos, los convenios de confidencialidad o la protección de marca o de comunicaciones no se salte. Pero si se la saltara o si lo deseara, evidentemente obtendría absolutamente todas las comunicaciones que sus satélites recibieran o emitieran, ya fueran civiles, militares, privadas, públicas, de medios de comunicación, todo. Lo tendría absolutamente, bueno, lo tiene absolutamente todo, de hecho.
¿Y él qué puede hacer con estos satélites? O sea, ¿qué poder le dan?
Lo que quiera.
¿Qué quiere decir lo que quiera?
Puede hacer lo que quiera. Puede dar un apagón tecnológico, puede provocar un colapso de una infraestructura crítica que esté conectada al satélite, evidentemente. Puede monitorizar con sus satélites cualquier punto del mapa terrestre. Puede analizar fotográficamente, incluso puede analizar las comunicaciones que otros satélites tengan sobre ese territorio. Puede, a su vez, también, ¿por qué no?, bloquear o superar por las ondas esas comunicaciones e imponer su comunicación respecto a otras. Puede suprimir las comunicaciones terrestres, llamémosle, para entendernos, digitales o analógicas. Puede hacer muchas cosas. Y todo eso suponiendo que lo hiciera de manera ética, claro.
No, es que me lo está dibujando, que es como un superpoderoso. La pregunta que me estoy haciendo en esta conversación con usted es: ¿cómo puede ser que el gobierno norteamericano le haya permitido llegar hasta este extremo?
Pues porque, Elon Musk no es norteamericano, es sudafricano. Por tanto, eso llevaría una deriva geopolítica diferente, ¿no?
Ya.
Los BRICS, etcétera. Y segundo, la ley de oferta y la demanda de la propiedad privada evidentemente permite, al igual que Facebook también hace lo mismo y facilita información, es obvio, por la ley de la Homeland Security de Estados Unidos a partir de 11S, facilita toda la información de Facebook a la NSA o Google o Gmail, ponen todas las comunicaciones de Gmail en manos de la NSA, otras cosas, el proceso de procesamiento, pues Elon Musk es una empresa privada que colabora, y a veces ahí ya está la frontera un poco gris entre lo que es una corporación al modo de las películas de ciencia ficción y lo que es el Estado, los intereses del Estado y las corporaciones, en este caso tecnológicas, ¿no? En el siglo XVIII, pues sería las empresas preindustriales, en el siglo XIX las farmacéuticas y las empresas industriales, y en el siglo XX serían las comunicaciones. Pues el XXI serían las comunicaciones que estén en red, que estén monitorizadas por Internet, para entendernos. ¿Qué puede hacer? Puede hacer absolutamente todo. Y puede controlar el sentido de ver o incluso modificar, tergiversar, paralizar o incentivar cualquier tipo de proceso de comunicación. Sí, es como el malo de las películas de James Bond, de Spectre, pero no acaricia gatos. En este caso gana dinero.
Mire, es que nos lo ha quitado de la punta de la lengua, porque me lo estaban apuntando algunos compañeros del programa y decían, es que es el malo de este tipo de películas. Por ejemplo, la última película, no voy a hacer spoilers, pero de Misión Imposible, la historia va por aquí. De un superpoder, de un superpoderoso que lo controla todo y se enfrentan a un superpoder que ya está por encima de los gobiernos y de los países. Y es un superpoderoso que lo controla todo. Claro, el dibujo que nos está haciendo usted, pues estamos dibujando este perfil.
Pero
diga, perdón.
Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Ya Hearst, en su momento, con el imperio que tenía de medios de comunicación, de periódicos, también tenía una capacidad de poder e influencia muy importante, y en eso Estados Unidos se lo utilizó para hacer procesos de incentivación de guerras o de conflictos armados. El problema de Elon Musk reside en que, al ser una empresa privada, teóricamente los intereses geopolíticos son diferentes. Su interés es ganar dinero, mientras que se supone que los estados tienen unos intereses diferentes. No es que sea el malo de Spectra o el malo de estos que tenga un superpoder, es que ya desde hace mucho tiempo hay corporaciones que se funden con lo que es el Estado y el Estado con las corporaciones. No voy a hablar de empresas farmacéuticas, ni de empresas industriales, ni de empresas de armamento, sino algo tan sencillo como los medios de comunicación, los intereses de medios de comunicación, que son sistemas transfronterizos. Y por tanto, las editoriales que podemos leer en Cataluña o en Berlín coinciden en la línea editorial con lo que leemos en Estados Unidos, por ejemplo.
Hago un paréntesis, ya que estamos en el superpoder que tiene Elon Musk, porque, en fin, porque lo tiene.
No es el único, ¿eh? No es el único, hay más gente como él, ¿eh?
Bueno, hoy nos centramos en Elon Musk, si le parece otro día hablaremos de otros. Pero, claro, volviendo a lo que ha trascendido, que Elon Musk apagó los satélites para impedir un ataque ucraniano con drones submarinos contra la flota rusa en Crimea. Él lo ha argumentado, lo ha justificado, dice, para evitar un ataque nuclear por parte de Rusia. ¿Nos lo hemos de creer o es una excusa que él se inventa para protegerse de que abortara esta acción de los ucranianos a la flota de Crimea?
Vamos a ver, el problema de la guerra de Ucrania es que seguimos pensando al modo occidental y no al modo eslavo. Ucrania tiene sus derechos y sus necesidades y ha sufrido un ataque, eso es obvio y no hay género de duda. Pero Rusia, a su vez, considera que Crimea es algo que le pertenece históricamente, y el ataque a Crimea de una manera sistemática, y no de manera puntual con ataques terroristas, sino de una manera sistemática, en su constitución y su derecho militar establece que es una amenaza existencial. Y la amenaza existencial, el código militar ruso, la doctrina militar rusa, no la nueva de Garasimov, sino la de siempre, establece que solo se puede responder con la máxima capacidad de presión militar. Y la máxima capacidad de presión militar es la bomba nuclear, ya sea táctica o estratégica o de otro tipo. Por tanto, ¿nos lo podemos creer o ser un farol? Pues no le puedo responder. Pero lo que sí es obvio es que cualquier ataque directo por parte de Ucrania o de cualquier otro país hacia los intereses que, con razón o sin ella, Rusia considera de interés estratégico y amenaza existencial, provocaría una respuesta inmediata e impredecible en sus consecuencias. Desgraciadamente, nadie que tenga más de 4.000 cabezas nucleares de todo tipo pierde una guerra, y hasta ahora pues no ha utilizado ninguna.
Estamos hablando de Starlink, del poder que tiene Elon Musk con estos más de 4.800, nos concretaba Fernando Cocho, ahora mismo en órbita alrededor de la Tierra, pero Starlink no está dando el resultado que a Elon Musk le hubiera gustado. El año pasado ganó 1.400 millones de dólares, es una cifra que ha publicado recientemente The Wall Street Journal. Parece que es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el 2021 generó 222 millones de dólares, el año pasado, repetimos, 1.400, pero esto está muy lejos de los 12.000 millones de dólares que quería ganar Elon Musk, y en cuanto a usuarios, también está muy por debajo de la cifra que esperaba el hombre más rico del mundo. Él quería tener a estas alturas 20 millones de suscriptores y solo tiene 1 millón. ¿Qué está pasando con Starlink? ¿Por qué tiene menos usuarios y está generando menos negocio del que esperaba Elon Musk?
Todos los procesos de inferencia o de penetración social de la tecnología, pues a veces no se... El marketing no es una bola de cristal, ¿no? Y a veces pues se equivocan. El problema es que las cuestiones tecnológicas, de perspectiva tecnológica, van a muy largo plazo. El problema es que la caducidad de esa tecnología puede llevar al traste un proyecto como este. Y es el problema también de la sociedad civil, de la penetración que la tecnología tiene en las capas sociales. Evidentemente puede tener 1 millón de suscriptores, ¿en dónde? En Europa, en Estados Unidos y en donde más. Porque los demás son competidores de él o son, entiéndame por favor, son países emergentes que no tienen la capacidad quizá a lo mejor de ser suscriptores directos de un proyecto como Starlink. Entonces, evidentemente, la orientación tecnológica es correcta, pero eso luego hay que venderlo, y venderlo no es tan fácil. El problema no es el coste, sino el problema es la llegada de esa tecnología a lugares donde ese coste sí es muy alto. Uh-huh. Esos 170 y 190, 200 euros, 200 dólares aproximadamente, que implica la conexión mensual de Starlink, para nosotros puede parecer irrisorio. En algunas partes del mundo, pues es lo que gana una persona a lo mejor durante un mes entero, ¿no? Entonces, esos son los factores. Y el otro factor es que, evidentemente, en tecnología, en penetración tecnológica social, hay competidores. Y hay que ganarse la confianza de la ciudadanía. Y eso es complejo. No es que sean neoluditas y odien la tecnología, pero los cambios tan rápidos, sucesivos de tecnologías desde los años 90 y 2000, pues han provocado que la gente pues esté un poco también hastiada, ¿no? Pero la orientación es correcta y Starlink funciona y funcionará si la gente decide ser independiente, o dependiente solo de Musk, independiente en sus comunicaciones. No dependerían de estados, no dependerían de empresas de telefonía, no dependerían de empresas de comunicaciones, solo ellos tendrían su conexión directa y, llamémoslo así, impenetrable y protegida.
Volvamos a la guerra de Ucrania, porque cuando estalló este conflicto, cuando empezó la invasión rusa, Elon Musk se posicionó enseguida junto al bando de Zelensky, enseguida. ¿Hasta qué punto se implicó en la guerra? Porque él llegó a, o sea, financió de su bolsillo este servicio de Internet que permitió a los ucranianos mantenerse conectados.
Así es. Así es. Cuando ocurrió la guerra de Ucrania, la invasión por parte de las tropas rusas y bielorrusas, por parte en la zona del Donetsk y Lugansk, el Donbass, que se conoce como el Donbass, que para que nos hagamos una idea del tamaño de Andalucía y Galicia juntas, es un territorio muy, muy grande, pues habría que remontarse al 2014, pero no lo vamos a hacer. El problema está en que las narrativas en ese momento de la invasión de Ucrania venían de una orientación, de un sesgo, que podemos estar de acuerdo o no, determinado. Y al cabo del tiempo, esas narrativas se han ido deconstruyendo. Han aparecido otras en las que la información que se nos dio al principio no era, parece ser, la ajustada, o quizás sí, y ahora estamos siendo engañados. Eso es muy complicado, eso en inteligencia se llama elicitación, manipulación de fuentes. Pero el hecho es que mucha gente ya, incluso Estados Unidos, desde el principio, en el Pentágono, los analistas de inteligencia militar de Estados Unidos, siempre se han posicionado en contra de este conflicto militar en Ucrania porque lo veían un error estratégico, primero, y segundo, era provocar un avispero en una zona francamente conflictiva. El problema es que esto del 2014 ya venía llamándose que a las puertas. Putin ya avisó varias veces de que esto daría. Eso incluso dio fechas. Pasa, no dijo el mes exacto, pero dijo que si en el 2022 no se arreglaba esta situación, intervendría militarmente de manera directa para proteger los intereses del Donbass. Y eso es lo que ha ocurrido. Ya en la época de Solana, de Mr. Pex, hay vídeos que ustedes pueden ver en los que ya Putin le dice directamente: o me arreglan el problema de mi necesidad existencial, tenga razón o no, yo no estoy poniendo eso en duda, yo actuaré militarmente. Y entonces, bueno, pues actúo militarmente.
Pero más que entonces...
Las narrativas que Elon Musk...
Claro, él luego cambió...
que Musk... Sí, cambió de bando.
Claro, ha cambiado de bando ahora. Porque ahora
Musk que ha cambiado de bando, ha intentado no enfadar a un futuro posible cliente en los mundos emergentes, en los que Estados Unidos, nos guste o no, va a perder la hegemonía mundial en un par de años, superado por China, tanto militar como tecnológicamente, 2024-2025, y eso si no ocurre una guerra antes para impedirlo, lo que se llama la trampa de Tucídides. Y evidentemente Elon Musk tiene muchos intereses en China, los chinos le han comprado muchísima tecnología, le están cediendo muchísima tecnología, y Elon Musk no es un angelito de la caridad, es un empresario, y lo que le gusta es ganar dinero. Por tanto, geopolíticamente sus intereses no están alineados con la defensa de algunos valores morales o éticos. Por eso al principio, como otros muchos, se incorporaron al lado ucraniano de cabeza ante la amenaza y ante el riesgo y ante el atropello, sin género de dudas, por parte de Rusia, pero la narrativa está cambiando. Ya la gente está cansada, no sabe hasta qué punto esta guerra tenía o no tenía utilidad, o tenía uso o no tenía uso, qué es lo que realmente había detrás de las guerras, las cosas de Biden y sus hijos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahora Elon Musk se ha dado cuenta. A mí déjeme usted de guerras y déme usted dinero.
Oiga, ha apuntado, a ver, es que ha dicho una, es que he hecho, es que se me ha pasado, no he tenido tiempo de apuntarlo. El conflicto o la trampa de no
trampa
sé qué.
De Tucídides. Trampa de Tucídides.
A ver, ¿me lo puede explicar? Porque me ha generado mucho interés. Claro, porque Tucídides ha dicho que va a cambiar esto, pues, a nivel geopolítico. No sé si esto tiene que ver también con la visita de Kim Jong-un a Rusia. No sé si esto tiene que ver o no tiene que ver. Sin duda. Bueno, pues a ver, si me puede hacer un tráiler o
de que sea,
ya hablaremos otro día. Lo digo porque estamos a tocar de las seis, pero ya me ha dejado con una gran expectativa.
La trampa de Tucídides es que cuando una potencia hegemónica ve amenazado su capacidad hegemónica por la creación de otras potencias, lo que hace es generar un conflicto militar para eliminar a esas potencias emergentes y seguir siendo la reina madre, por decirlo de alguna manera. Eso es la trampa de Tucídides. Entonces, Estados Unidos no puede permitir seguir perdiendo peso. Ya Europa no cuenta nada, absolutamente no cuenta nada. La Unión Europea, somos fieles esclavos de la OTAN y del mundo anglosajón. Por tanto, China está siendo emergente. La evolución del mercado de la ASEAN dentro de un año y medio controlará más de dos tercios de la economía del mundo, China, la India, etcétera, y Estados Unidos pierde la hegemonía económica, pierde la hegemonía geopolítica y pierde la hegemonía militar en poco tiempo. Un dato, Taiwán, la isla de Formosa, la isla rebelde de China, no está reconocida por Estados Unidos como territorio independiente. lo consideran como territorio de la República Popular China. Sin embargo, lo apoya militarmente contra China. Por tanto, son juegos geopolíticos, juegos de inteligencia. El gran juego que decía Kipling, el juego de ajedrez, en el que, bueno, pues se juegan países, se juegan territorios y se juega el mundo.
Y, pero usted me ha apuntado si antes no ocurre una guerra. ¿Ve factible una guerra a gran escala?
O a corta o a pequeña escala. Es necesario para Estados Unidos, para no perder la hegemonía, generar un conflicto que impida que China siga ascendiendo. Conflicto regional, conflicto económico, conflicto político, me da igual, de muchas maneras, censura en las materias primas, hay muchas formas de hacerlo, la trampa de Tucídides, no quiero entretenerme, pero sí, sin duda, habrá conflictos geopolíticos y no les descarto.